L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimarts, dia 26 d'abril, destacarem... Tot i la pluja, l'Ebre manté el nivell d'ocupació turística. Agricultura actua contra el caragol poma al delta de l'Ebre aplicant calç viva al fons de les séquies. Els regants denuncien un trasbassament encobert. El Parc Natural del Delta de l'Ebre obre a les visites públiques els ullals de Baltasar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Tot i la pluja, l'Ebre manté el nivell d'ocupació turística. Encara pendents de les dades oficials, els professionals avancen que l'ocupació no ha estat malament. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Doncs després dels importants episodis de pluja viscuts al territori a meitat de la passada setmana i que van continuar de manera intermitent des del passat dissabte fins ahir mateix, dilluns de Pasqua, la valoració de l'ocupació als establiments del sector turístic és positiva en general en una primera impressió. Tot i que encara no es coneixen les dades oficials, el diari El Punt sí que publicava ahir mateix les valoracions dels principals responsables del sector a l'Ebre. Tot i que encara no es coneixen aquestes dades, Albert Hernández, president de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre i també Joan Capilla, president de l'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques del Delta, apuntaven que aquesta Setmana Santa passada ha estat positiva per al sector turístic de les Terres de l'Ebre. Cases rurals, hotels i restaurants han estat gairebé al complet, assolint xifres pròximes a les de fa dos o tres anys. Durant la Setmana Santa, les cases rurals a l'Ebre han estat plenes al 95%. Això alleugereix el sector, que es veu que no va tenir un bon inici d'any. Al gener, febrer i març no vàrem tenir massa ocupació, afirmava Hernández, afegint que s'està en un moment de redefinició del sector turístic ebrenc amb la voluntat d'ampliar mercats. Però aquí, a les Terres de l'Ebre, fins que no s'acabi la crisi, no tenim res a fer, concluïa. D'altra banda, Capilla, tot i coincidir que s'ha percebut en general una ocupació molt alta, afirmava que el mal temps ha comportat alguna cancel·lació de reserves, cosa que també confirmava Núria Miralles, restauradora d'Horta de Sant Joan. En aquestes dates es treballa al 120%. Als hotels hem estat vorejant el 80% d'ocupació i al restaurant el 75%. No ha anat malament, però s'ha notat la crisi i el mal temps, afirmava. Els turistes de les Terres de l'Ebre són gent que busca sentir-se a prop de la natura i lluny del bullici de les ciutats. La majoria són famílies i parelles i també algun grup d'amics o excursionistes, tots de classe mitjana, que principalment provenen de la zona metropolitana de Barcelona. També hi ha, però, visitants procedents d'altres zones de Catalunya i del País Basc. D'estrangers, pocs. Aquesta mateixa setmana cal destacar, però, que els hotelers preveuen l'arribada d'una considerable quantitat d'alemanys i francesos que, com l'any passat, esperen que s'acabi la Setmana Santa per poder gaudir de la nostra terra i la primavera.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Agricultura actua contra el caragol poma al delta de l'Ebre aplicant calç viva al fons de les séquies. El departament sosté que la mesura entre la dotzena que s'estan aplicant als arrossars i a la xarxa de rec és efectiva i no suposarà conseqüències nocives per al medi. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Així és, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural està aplicant calç viva al fons de les séquies de la Midelta Esquerra de l'Ebre per intentar aturar l'expansió de la plaga del caragol poma. La intervenció, una entre la dotzena de les desplegades per combatre la plaga durant les darreres setmanes, s'està duent a terme amb els llits de les canalitzacions seques abans que els regants es tornin a reomplir els propers dies, segons han destacat fonts del departament. L'aplicació de calç al fons de les séquies, on els gasteròpodes sobreviuen enterrats en l'hivern, s'ha mostrat efectiva a l'hora d'eliminar el caragol i no reportarà conseqüències negatives al medi ambient. Membres de les brigades de diversos parcs naturals de les Terres de l'Ebre i d'altres punts de Catalunya estan treballant sobre el terreny des de fa unes setmanes distribuint la calç pels llits secs de les séquies i les conduccions de rec del marge esquerre del Delta. Les tasques podrien finalitzar doncs, aquesta mateixa setmana, coincidint amb la solta de l'aigua als canals i la xarxa secundària que començarà les properes hores per preparar la campanya de sembra de l'arròs dintre d'un mes. Precisament la necessitat d'aturar la plaga va forçar l'avançament de l'assecament dels arrossals de l'hemidelta esquerre des del final de l'última collita a les acaballes del passat mes d'octubre. Segons els tècnics del departament, l'aplicació de calç sobre el llit sec de les séquies permet incrementar la temperatura del terreny i el nivell del pH fins a valors d'entre 10 i 12, dificultant la supervivència i erradicant els caragols enterrats sota el fang durant els mesos de freds de l'hivern. Les mateixes fonts reiteren que la mesura s'haurà mostrat efectiva i forma part d'un conjunt d'una dotzena d'actuacions per aturar la plaga que s'està desplegant al marge esquerre del Delta. Agricultura descarta que l'ús de calç viva pugui reportar danys ambientals tant al medi com al conreu de l'arròs i han recordat, en aquest sentit, que la seva aplicació s'està efectuant amb la xarxa de regadiu Eixuta. És més, segons han assegurat, l'aportació de calç en aquestes condicions ha de permetre millorar la qualitat de la terra per al conreu de l'arròs en un espai on aquesta substància és deficitària. Per fer front a la plaga, que pot generar quantioses pèrdues en el conreu de l'arròs, destruint la planta en els seus estadis inicials, tant l'administració estatal com la Generalitat han impulsat durant els darrers mesos la instal·lació de filtres biològics per evitar la seva expansió dins dels arrossars, així com la substitució dels tubs que permeten desguassar l'aigua dels quadros d'arròs de forma que eviten la penetració d'aquests caragols poma invasors.
Els regants denuncien un transvasament encobert. La Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de Roquetes aprova un manifest contra la construcció dels pous de Vinallop, una obra que executa Acuamed. Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Així és, Tomàs. Segons informa el diari El Punt, en la seva edició del passat diumenge, es feia ressò de que la Junta de Govern de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre de Roquetes aprovés un manifest que reclamava la paralització immediata dels pous que la societat estatal Acuamed construeix a Vinallop, així com les canonades i les instal·lacions complementàries a aquesta obra, que tenen un pressupost de 5 milions d'euros. Segons Acuamed, és una obra vinculada a la descontaminació de Flix i que ha de permetre subministrar aigua a Tortosa i al Consorci d'Aigües de Tarragona en cas de contaminació durant l'extracció dels llots tòxics. Una explicació que no convenç els regants de Roquetes, que ja fa setmanes van acordar en una assemblea general reclamar la paralització de les obres dels pous. L'acord queda ara ratificat amb el manifest aprovat per la Junta de Govern i que s'ha fet arribar a la Comunitat de Regants de la Dreta de l'Ebre, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, la Generalitat i l'Estat. Demanem la paralització de les obres perquè estem convençuts que els pous de Vinallop no són altra cosa que uns pous per trasbassar aigua del nostre aqüífer a Tarragona i Barcelona, exposaven els regants en el manifest. Diuen que fins ara s'han construït 7 pous a la vora del canal de la Dreta de l'Ebre i que, tot i que se'n podrien fer fins a 12, es preveu que amb un pou més s'aconseguiria el cabal d'aigua necessari per a 1.200 litres per segon. D'altra banda, el rotatiu informa també de que el president de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta de l'Ebre, Manel Macià, assegura que no té constància de la petició dels regants de Roquetes, tot i que aquesta comunitat forma part de la General. A més, el president de Regants de Roquetes, Lluís Blanc, és vicepresident de la Comunitat General. El 2008 van presentar al·legacions a les obres dels pous de Vinallop, però no sé res de la petició de Roquetes. Dia Macià.
Serveis informatius de Mute.
Me cago en l'orba, Quico. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè? Pues home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Pues ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre tots dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar a llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha obert a les visites públiques els ullals de Baltasar des de mitjans d'aquest mes d'abril. L'espai característic que configuren diverses suggerències d'aigua subterrània es va condicionar i restaurar ambientalment recentment, un procés que va servir també per habilitar un itinerari interpretatiu per la zona. Els treballs formen part d'un projecte de restauració iniciat l'any 2009 que tenia com a objectiu ordenar l'ús públic de l'espai i netejar l'indret d'elements antròpics i d'espècies vegetals no pròpies dels ullals. El projecte ha comptat amb el suport de la Diputació de Tarragona, l'Obra Social La Caixa i la Fundació Pere Mata. Durant el procés de condicionament, la Brigada del Parc Natural del Delta de l'Ebre, del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la formada per usuaris de la Fundació Pere Mata també van retirar dos vehicles, 31 metres cúbics de residus de la construcció i 504 arbres corresponents a espècies al·lòctones. A la zona es van replantar 206 arbres corresponents a vegetació pròpia de l'espai. També s'ha creat un itinerari interpretatiu delimitant la finca amb una tanca perimetral de fusta i s'ha adaptat un primer tram d'itinerari d'uns 500 metres per a persones amb mobilitat reduïda, fent accessibles els 5 ullals. Finalment, s'hi ha instal·lat una rampa de fusta elevada per observar panoràmicament l'ullal de la Figuera. Els ullals de Baltasar són punts de surgència d'aigua subterrània originada a partir de la pluja que cau a les serres calcàries pròximes del Montsià, Ports i Serra de Boix Cardó. Quan l'aqüífer provinent d'aquestes muntanyes arriba al delta, topa amb els materials argilosos i impermeables emergint cap a la superfície i creant aquestes bassetes de típica forma circular o d'ull d'on li ve el nom. El Parc Natural del Delta de l'Ebre va adquirir la finca dels ullals de Baltasar, que compta amb prop de 50 formacions de diàmetres compresos entre els 0,5 i els 50 metres i la seva fondària oscil·la entre els 0,5 i els 9 metres, assentades sobre una zona de torbes vegetals de 7 metres de potència.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Muñoz, preguntarà sobre la seguretat nuclear durant la propera sessió de control al govern espanyol que se celebrarà avui al Senat. Davant de la crisi que s'ha produït al Japó, Muñoz interpel·larà a l'executiu espanyol sobre si pensa revisar i actualitzar els plans d'emergència nuclear, donant així resposta a les inquietuds dels municipis pròxims a les centrals nuclears. El senador d'Esquerra Republicana de Catalunya va recordar que en diverses ocasions els representants dels municipis de la demarcació de Tarragona i en concret de la Ribera d'Ebre, propers a les centrals nuclears, van denunciar les mancances dels plans d'emergència nuclear i la mancança de mitjans i infraestructures per portar-los a terme. Segons Muñoz, l'accident nuclear patit al Japó ha de servir per revisar a fons els plans que hi ha al nostre territori, així com els paràmetres d'actuació, igual que s'ha fet al Japó, per tal de que puguin aplicar-se tal com estan establerts. El senador republicà va lamentar que a causa de les deficiències, avui dia la majoria dels plans no es podrien aplicar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'àrea quirúrgica Hospital Comarcal d'Amposta obté la certificació de qualitat ISO. El centre ampostí es converteix en el primer de les Terres de l'Ebre en obtenir el reconeixement després de superar una auditoria externa. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs així és, Tomàs, efectivament, l'àrea quirúrgica de l'Hospital Comarcal d'Amposta rebut la certificació ISO 9000-2008 corresponent a la gestió del bloc quirúrgic. Amb aquest reconeixement, el centre es converteix, com deies, en el primer de les Terres de l'Ebre en obtenir aquesta certificació. Segons ha destacat el grup Sagesa, gestor de l'hospital, es tracta d'un dels reconeixements més importants en qualitat organitzativa i per la seva obtenció ha estat necessari superar una auditoria externa. La seva obtenció, ha indicat, ha estat motivada pel fet de disposar d'un reconeixement oficial de la qualitat assistencial que ofereix en un centre amb una alta activitat quirúrgica en cirurgia major ambulatòria. Per tant, enhorabona a l'equip mèdic de l'Hospital d'Amposta. Però aquestes no són totes les bones notícies, perquè n'hi ha d'altres en l'àmbit sanitari. Hem de destacar que han estat adjudicades les obres de la construcció del que ha de ser el nou centre d'assistència primària d'Amposta, un nou centre sanitari, que ha estat adjudicat a una unió temporal d'empreses, una UTE, formada per les empreses ampostines, Hidrocanal i Arayo, juntament amb l'empresa valenciana PIAF. El nou centre, que serà finançat en principi pel Consorci Sanitari, té un cost de 3.300.000 euros i tindrà 2.500 metres quadrats i preparat per rebre 30.000 persones a l'any. Les obres podrien començar aquest mateix estiu amb un termini d'execució de 16 mesos, és a dir, que probablement a l'hivern del 2012 Amposta podria comptar amb aquest nou centre d'atenció sanitària, que serà també la seu de l'Agència de Salut Pública de la comarca del Montsià, on estarà ubicat a la plaça de la Castellania, una infraestructura sanitària que donarà resposta a la demanda actual de la ciutat d'Amposta i que substituirà l'actual CAP1 de la ciutat, que ha estat obsolet, ha quedat, volem dir, obsolet davant el creixement de la ciutat.
Dues qüestions d'actualitat avui des d'Alcanar. D'una banda, l'Ajuntament d'Alcanar obre el termini per presentar les ofertes per gestionar la nova piscina coberta. I per altra, Alcanar, a través d'una empresa consultora, ha elaborat un estudi de viabilitat del futur auditori municipal. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar comentem avui qüestions d'actualitat al nostre ajuntament i ho fem per un doble motiu. D'una banda, per destacar que l'Ajuntament d'Alcanar ha obert ja el termini perquè les empreses interessades a gestionar el complex esportiu de la Fanecada puguen presentar les seues ofertes. El complex inclou la nova piscina coberta, les obres de la qual estan ja pràcticament acabades, a la recta final per ser enllestides, la piscina d'estiu i també dues pistes de tennis. El contracte sortirà en principi per un termini de 25 anys i amb un cànon a partir del tercer any. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament d'Alcanar. D'altra banda, i encara parlant del nostre municipi, hem de dir també que la consultoria BISAP ha redactat el Pla Local d'Equipaments i l'Estudi de Programació del Teatre Auditori Municipal José Antonio Valls. Un document que l'Ajuntament ha lliurat a la Generalitat perquè el valide. Aquesta documentació és el procediment que determina el Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya per accedir a subvencions de fins al 50% del cost que atorga el Departament de Cultura. El Pla d'Equipaments Culturals té un període d'execució fins l'any 2020. El procés és llarg i aquest primer pas cap al nou auditori encara està pendent que el valide la Generalitat i que l'aprove el ple de l'Ajuntament, un tràmit que molt probablement estarà ja en mans del govern que resulte de les eleccions del proper 22 de maig. Un altre aspecte a tindre en compte és saber fins a quin punt les retallades de l'administració autonòmica afectaran en aquest mateix Pla d'Equipaments Culturals de Catalunya. El regidor d'Urbanisme al nostre Ajuntament, Manel Martí, considera que entre el fons del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2012 i el del Departament de Cultura es podria arribar a cobrir més del 50% del pressupost d'aquesta obra, la de l'auditori, que es calcula al voltant d'uns 4 milions d'euros. Segons el regidor, hi ha partida al pressupost d'enguany per a l'auditori amb la voluntat d'encarregar la redacció del projecte durant aquest mateix any. El regidor creu que el projecte del nou auditori no estarà llest fins l'any 2012 com a mínim i que l'equipament es podria posar en marxa cap al 2015. Un equipament que tindria una capacitat per a 458 butaques, molt superior als estàndards marcats per la Generalitat, del voltant d'uns 300 espectadors, tenint en compte el tipus d'espai de què es tracta i el volum de població. L'estudi també posa de manifest la necessitat d'una programació estable i d'un tècnic cultural que la dinamitze per fer rendible la inversió. La voluntat de l'actual equip de govern és que l'equipament s'autofinancie en un 40% un cop es posa en marxa i hagi una activitat regular i continuada.
Serveis informatius de Mute.
El sector del moble és un dels que més està patint els efectes de la crisi econòmica en general i de la construcció en particular. Des de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia, FECOMS, s'ha decidit crear una plataforma oberta a fabricants i empreses de la resta del país per reclamar un plan Renove que inclogui descomptes per incentivar les compres. La iniciativa es fixa amb les que ja s'han dut a terme amb èxit a d'altres zones de la geografia espanyola com el País Basc o Cantàbria. L'objectiu principal seria aconseguir que l'administració subvencionés entre el 15 i el 25% de les compres de mobiliari durant un període determinat. La plataforma demana per aquest motiu un paquet inicial de 5 milions d'euros en ajuts. La plataforma ha vist la llum a través de la pàgina que FECOMS té al Facebook i a partir d'ara vol anar incorporant adhesions dels fabricants de mobles locals, empreses auxiliars i altres zones del país amb pes al sector, com és el cas de la Garriga, al Vallès Oriental. Segons explicava el diari de Tarragona, el vicepresident de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia, Toni Esteller, el primer pas serà parlar amb la Generalitat i, si cal, després també amb el govern central. I és que, segons dades de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia, la crisi al sector del moble ha suposat la pèrdua de fins a 5.000 llocs de treball entre les fàbriques i superfícies comercials. La gent necessita comprar mobles, però molts s'hi estan per l'actual context i seria bo que tinguessin algun incentiu, afegeix Esteller, qui també admet la gran competència que exerceixen les grans empreses de fora que també s'enduen els beneficis fora del país. A banda de les subvencions directes a la compra, els comerciants també estan oberts a negociar d'altres mesures amb l'administració per revifar el sector. Per la seva banda, la mesura de tornar a obrir els diumenges i festius a la Sénia encara no ha donat per al sector tots els fruits esperats. En aquest sentit, els responsables de la trentena de grans superfícies presents al municipi debatran la possibilitat de tancar els diumenges d'estiu. Es tracta d'una època de baixa activitat en la qual la gent opta més per anar a la platja que no per anar a comprar, va admetre Esteller al diari de Tarragona.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El jutge ha enviat a la presó un lladre de tractors que els pagesos van enxampar infraganti a Amposta. L'home, Erònim Nicolae G., de 27 anys i nacionalitat romanesa, va passar a disposició judicial i el jutge li va imputar un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle. Es tracta d'un suposat lladre que els Mossos van detenir gràcies a l'avís d'una patrulla nocturna de l'Associació Agrària Joves Agricultors, a Saja. Segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, el grup de guàrdia va identificar el vehicle robat i es va estranyar que el seu propietari, a qui coneixien, conduís per la carretera a aquella hora. Després de comprovar que qui duia el tractor era una altra persona, van trucar els Mossos i la policia va detenir el lladre. A Saja i Unió de Pagesos han denunciat una nova onada de robatoris al camp. És per això que a les Terres de l'Ebre hi ha pagesos que s'han organitzat en patrulles nocturnes per evitar que els roben els vehicles i les eines. Coincidint amb l'inici de la campanya de l'arròs, els pagesos del Delta de l'Ebre han denunciat una nova onada de robatoris, maquinària agrícola i tractors de gran tonatge, de valor superior als 120.000 euros. El sindicat agrari preveu convocar a una assemblea tots els propietaris de maquinària agrícola del Delta de l'Ebre, on també es convidarà els Mossos d'Esquadra i la resta de sindicats. Dijous es lliuren els Premis de Recerca Ramon Calvo de Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta notícia.
L'Institut d'Ensenyament Secundari de Deltebre, en col·laboració amb la Fundació Caixa Tarragona de Catalunya Caixa i l'Ajuntament, ha convocat per 9è any consecutiu el Premi Ramon Calvo, que consta de dos apartats, Premi de Cartells i Premi d'Investigació i Recerca, dividit en dues categories, la humanística social i la científico-tècnica. Aquest concurs està obert als estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius de les quatre comarques de l'Ebre. En l'edició d'enguany, com ja ve passant en les darreres edicions, ha estat molt difícil d'escollir els treballs finalistes degut a l'alta qualitat. Però segons Antònia Sabater, directora de l'IES del Tebre, aquests són els millors.
Pues mira, celebrarem el 9è Premi Ramon Calvo i Fundació Caixa Tarragona. En relació als Premis de Cartells, aquest any ha guanyat l'alumna Carla Giné Bertomeu de l'Institut Joaquim Bau. I el títol del cartell és La literatura alimenta el saber. Pel que fa als premis d'investigació i recerca, en la modalitat científico-tecnològica són finalistes David Espuny Cavaller, i Joan Marc Escudero. Los dos són de l'Institut Joaquim Bau. I de la modalitat humanística tenim a Àlex Gonell Tomàs, de l'Institut Montsià, i Noemí Navarro Espada, de l'Institut de Deltebre. Volem agrair a tots els participants perquè tots els treballs i cartells eren de molta qualitat i sense la seva participació aquest premi no es podria dur a terme. Us esperem el dijous 28 a les 8 de la tarda a la sala d'exposicions Ramon Calvo. Contarem amb la presència del senyor Andreu Carranza, escriptor, Toni Martí, director de serveis territorials de les Terres de l'Ebre, i el senyor Albert Abelló, president de la Fundació Caixa Tarragona, i el nostre alcalde Gervasi Aspa. I esteu tots convidats.
L'entrega i lliurament dels Premis de Recerca Ramon Calvo de Deltebre tindrà lloc aquest dijous a les 8 de la tarda a la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo de Deltebre.
Serveis informatius de MUTE.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Del 15 d'abril al 8 de maig.
Gaudiràs dels millors arrossos i de la millor cuina tradicional a l'Aldea.
Bar-restaurant Pa i Trossos.
Bar-restaurant Espanyol.
Mas Masdeu.
Xarrut.
Can Quimet.
Pizzeria Cinta.
Terceres jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea.
Del 15 d'abril al 8 de maig.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de MUTE. Els esports.
Si la temporada passada el gran dominador del torneig internacional de futbol base de les Terres de l'Ebre va ser el Vila-real, enguany ha tocat el torn al Barça, que es va imposar en les dues categories en què participava. Els Blaugrana ja van demostrar la seva superioritat en les jornades anteriors i van tornar a fer el mateix en les finals celebrades a l'Ametlla de Mar en vèncer el Gavà en prebenjamins i l'Espanyol en benjamins. Tot, però, no va ser de color blaugrana. El Tortosa també va reivindicar els equips de casa, guanyant el campionat de Levins contra el Lleida, el qual va superar en la tanda de penals. Des del 2009, quan l'Amposta va guanyar en infantils, que cap equip de les Terres de l'Ebre es proclama campió de l'Internacional Terres de l'Ebre. En infantils, el Benifallet no va poder donar la sorpresa contra el Benicarló, que va ser molt superior. També es van entregar els premis individuals. Una de les triomfadores va ser Anoia López, de Lleida, escollida millor jugadora en alevins. I és que alguns clubs van acudir al torneig amb equips formats també per algunes jugadores. Un altre dels noms propis va ser el porter de la Rapitenca d'infantils, Matías Palomares, que ja s'havia proclamat millor porter en anteriors edicions de l'Internacional Terres de l'Ebre. Un internacional que tanca la seva quarta edició sabent que la seu principal de la propera serà Sant Carles de la Ràpita.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
L'informatiu de MUTE. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de MUTE. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i MUTE.